Bé, aleshores tornant al que, a com ho vam deixar l'últim dia, i Iruña és Iruña de Oca, que està al costat de Vitoria, és de fet un suburbi de Vitoria, però no és, no és Pamplona. Avui anirem avançant amb Roma, suposo que no acabarem, però el proper dia començarem amb els vots, perquè suposo que us és més difícil els vots, que és més difícil, més complicat. Bueno, aleshores, tornant a Roma, havíem vist que hi ha l'Alt Imperi arriba fins a la crisi del segle III, fins a Marc Aureli, de Marc Aureli fins a Dioclecià, és el que es coneix com la crisi del segle III, i a partir de Dioclecià comença el que es coneix com el Pax Imperii. És l'època final de l'Imperi Romà o l'època més clarament vinculada al final de l'Imperi Romà. On, bueno, havíem vist que Dioclecià encerta plenament amb el seu diagnòstic del que està passant en l'Imperi i com arribar a superar la crisi de l'Imperi. Dioclecià pren tota una mesura de reformes. La més important és la tetrarquia, les econòmiques, el nou sistema d'impostos, etc. Però pràcticament totes les reformes de Dioclecià fracassen perquè pequen d'una certa ingenuïtat. Aleshores, Dioclecià posa en marxa la tetrarquia, és a dir, dos Augustus i dos Cèsars, és a dir, un sistema de poder compartit. El diagnòstic és que no es podia governar tot l'imperi des d'un únic centre, com s'havia fet tradicionalment, sinó que es necessitava una estructura descentralitzada i harmònica de poder. La clau de la tetrarquia és que al cap de 20 anys els Augustus abdiquen, els Cèsars passen a prendre el lloc dels Augustus i nomenen dos Cèsars més amb la promesa que al cap de 20 anys arribaran a accedir a la dignitat augusta. Evidentment, Dioclecià és l'únic primo que abdica, que desapareix del mapa, i a l'abdicació de Dioclecià tornen una altra vegada les lluites, torna a començar una època de lluites entre els antics Cèsars, els Augustus, i hi ha una temptació a fer proclamar els fills com a successor, el qual desvirtua completament el sistema, i això no acabarà fins que Constantí acabi amb aquest sistema de la tetrarquia després de vèncer a Magenci, i un cop Constantí ha acabat amb el sistema de la tetrarquia, amb aquest sistema impracticable, amb aquest sistema difícil, tornarà a aparèixer una nova estructura de poder en l'Imperi. Algunes de les diferències importants de tot aquest període és que d'entrada Roma deixa de ser la capital efectiva de l'Imperi. Roma esdevindrà una ciutat que té un enorme prestigi cultural, un enorme prestigi polític, però ja no serà la capital efectiva de l'imperi. La capital efectiva de l'imperi occidental passarà de Roma a Milà. Milà, que està situada molt més a prop dels Alps, per tant, on el Cèsar que hi està establert pot anar amb les seves tropes a les fronteres molt més ràpidament, a Roma deixa de ser una ciutat d'una mínima importància estratègica, es crea el Milà nou Milà és una ciutat de fundació etrusca, però aquesta vegada es renova completament i s'hi establirà Ambrosi, és a dir, s'hi establirà una seu episcopal que cada vegada anirà tenint més i més importància. I a Milà és on Magenci farà l'edicte de Milà, que per al qual es permet el cristianisme i es permet que els cristians puguin practicar la seva fe. És a dir, s'acaba, es trenca amb l'intent de Dioclecià d'eliminar els cristians. Dioclecià percep clarament que els cristians no s'integren dins de l'estructura imperial, que els cristians són un problema per l'estructura imperial, el qual vol dir que el cristianisme estava ja enormement difós i amb l'únic i els intenta aniquilar. Intentar aniquilar els cristians ja és tard, aleshores l'única opció que hi ha és l'opció de, si no puedes con ellos, unir-te. Si no pots amb els cristians, doncs hi ha l'edicte de l'Agenci, de l'edicte de Milà, o que es coneix també com la Pau de l'Església, per la qual es permet ja als cristians practicar el seu culte, ja no està perseguit, d'una manera encara poc clara, i que Constantí acabarà d'aclarir-ho absolutament. Constantí és el que es proclama, vale, jo no sóc Déu, però sí que sóc l'Espírit de Déu. Per tant, tothom té d'aprendre. Tothom té que fer-me cas a mi perquè Déu vol que em feu cas a mi. Però, curiosament, la dictadura de Milà no és de Constantí, és de l'Agència. És del 312. Constantí el que fa és adaptar-ho, és a dir, és simplement, i després Constantí és el que d'alguna manera intenta tornar a... És Constantí el que intentarà reorganitzar l'imperi completament segons les idees que havia tingut Dioclecià, però fent-ho d'una manera molt més pràctica. Per tant, Constantí és el que, i sobretot Constantí és un emperador que la historiografia el tractarà molt bé, el tracta excepcionalment bé, la historiografia cristiana, perquè la historiografia cristiana els atribueix que ell es va convertir al cristianisme, el qual no és en absolut, no sembla en absolut cert, perquè ell encara venerava el Sol Invictus, per tant, no sembla que s'hagués convertit, malgrat que la historiografia cristiana després inventa tota una sèrie d'històries, com el somni que va tindre abans de la batalla del Pont Mulvius. La historiografia cristiana inventa que la seva mare, Santa Helena, que era cristiana. El que la historiografia no inventa i és cert és que Constantí es dedicarà a fer molt, a construir moltes basíliques cristianes i que amb Constantí el cristianisme regularitza. Però ell, el que sembla, és que no va ser mai cristià. Ell va permetre el cristianisme, però no va atacar en absolut la religió, les altres religions. També l'accés al poder de Constantí és complicat. D'entrada va arribar a un acord amb Licini, un pacte que es va conèixer com la diarquia, és a dir, el govern entre dos, no hi ha entre quatre, però perquè ja era molt evident que un sol poder era incapaç de mantenir la vida. L'imperi era massa complicat, tenia masses problemes, com perquè hi hagués un únic centre. En principi, el 312, després de la derrota de l'Emergenci, arriba un acord per Licini, però a partir del 334 va derrotar Licini i va tornar a instaurar un sistema imperial unificat, un sistema imperial unificat en el qual va incorporar el cristianisme i els cristians dins de l'estructura de l'imperi. I a partir d'aquest moment, cada vegada el cristianisme tindrà un paper més i més important dins de l'imperi. D'entrada, a part d'aquesta formalització del cristianisme o aquest reconeixement, aquest deixar de perseguir el cristianisme, un altre dels fets fonamentals és que va crear una nova capital. La capital antiga d'Orient era Nicomèdia. Nicomèdia és una ciutat a prop de Constantinople, però va ser Constantí el que va decidir traslladar el centre des de Nicomèdia a una nova, a una vella ciutat, una ciutat que rebia el nom de Bizanci. Per tant, no va ser un invent de Constantí, però Constantí sí que la va ampliar enormement. Aquí teniu la situació de l'antiga Constantinople. Això era el lloc de l'antiga Bizanci. Bizanci era una colònia grega antiga, un fruit d'aquesta colonització cap al Mar Negre, que es va fer rica i important pescant tonyina. El símbol de les monedes de l'antiga Bizanci era la tonyina. Constantí la va ampliar, va crear unes noves muralles, ella es va traslladar a viure a la nova ciutat de Constantinople, va crear, en teoria, Constantinople estava formada per 7 turons, com Roma, va crear un nou senat a Constantinople, més important fins i tot que el de Roma, i va crear tota una sèrie d'estructures d'estructures monumentals i de poder a Constantinople. Constantinople ocupava un lloc estratègic entre els Balcans, a Àsia i el Mediterrani. Per tant, des de Constantinople li permetia traslladar-se i governar una part important de l'imperi. Suposo que més o menys que us sona, després en Teodosi es van construir les muralles definitives de Constantinople, les muralles que de fet es conserven fins ara. Ell va monumentalitzar la ciutat. Un dels aspectes que va monumentalitzar va ser construir un fòrum que era un element central per les ciutats romanes. Va construir el Palau Imperial i aquest fòrum, que avui en dia es coneix com el Fòrum de Constantí, després es va construir el Gran Fòrum, que era el Fòrum de Teodosi, que estava aquí. En el fòrum aquest va aixecar una columna honorífica que encara avui en dia es manté en peu. Si algú ha anat a Constantinople, els turcs la anomenen la columna cremada. Era una columna dedicada al culte a l'emperador i, per el que dèiem abans, per si algú tenia algun dubte, a dalt de la columna hi havia el sol invictus. És a dir, Constantí no crea la ciutat en clau cristiana, encara que després es cristianitzarà i se li atribuirà a Constantí la immensa majoria dels monuments de la nova ciutat. Però ell no ho va fer. Ell sembla que no va construir Santa Sofia, ni l'actual ni la primitiva. L'actual és de Justinià, ni la primitiva, i tampoc va construir el que era l'església principal de la ciutat, que era l'església dels Sants Apòstols, que estava situada aquí i que, en teoria, era el lloc d'enterrament dels emperadors. No sé si algú hi sap. Dels Sants Apòstols no en queda res. Els turcs, el primer que va fer Mehmet I, com a conqueror de la ciutat, va ser derruir els Sants Apòstols i construir una mesquita, que és la mesquita de Mehmet Atir, de si algú li va al morbo, fins i tot es diu que va treure els ossos dels emperadors, els va triturar i els va posar a la cal per construir la nova mesquita. I la mesquita de Fatihie, la que avui en dia és Fatihie, tampoc és l'original, perquè es va destruir un terratrèmol del segle XIX i l'altre. Dels Sants Apòstols, que era la principal església de Constantinople, no en queda absolutament de la primitiva Santa Sofia, tampoc. Aleshores, Constantí, això, redirigeix o refà tot el que havia estat tot el que havien estat les polítiques de l'Església. Primer estableix la diarquia, després tornarà a establir una capital única basada a Constantinople, i a més el cristianisme l'incorpora a l'estructura imperial, i econòmicament el que farà fonamentalment és acceptar el fracàs absolut de les polítiques de contenció de preus i salaris de Diocleciar, renunciarà en gran part al dirigisme econòmic, és a dir, aquella política d'imposició o d'inferència en totes les òrbites de la vida que havia promogut Diocleciar, però mantindrà el control estatal de tota una sèrie d'elements considerats estratègics. Un és l'explotació minera, totes les mines són propietat de l'Estat, controla o no permet que es fabriquin armes fora de les fàbriques estatals. Hi ha unes fàbriques estatals d'armes cada vegada més importants que tenen com a finalitat proveir a l'exèrcit. L'exèrcit es subministra en fàbriques estatals que produeixen, per tant, un armament d'una qualitat homogènia i d'una tipologia homogènia per tot l'imperi, controla l'emissió de moneda, continua castigant amb la pena de mort els falsificadors de moneda i manté alguns monopolis en els productes de luxe, especialment els tints, i, com comentàvem l'altre dia, manté el sistema d'impostos. De totes les reformes de Diocleciar, el sistema d'impostos és el que es mantindrà més temps, és l'únic que de debò es demostrarà com és, que és eficient, que és eficient i que tindrà unes repercussions enormes. Tot l'altre podria haver estat eficient, el diagnòstic era correcte, l'aplicació un desastre. Per tant, tot això el que porta és a que el centre de gravetat econòmica de l'imperi es va desplaçant cada vegada més cap a Orient. La capitalitat comporta el desplaçament de les fàbriques d'armes, dels monopolis, de les seques, etc. El manteniment del sistema d'impostos aprofundeix amb el que ja havíem vist en època de Diocleciar. La propietat agrícola cada vegada, les propietats agrícoles cada vegada van sent més grans, cada vegada pagesos en principi lliures s'adhereixen al sistema de condonat, és a dir, van a poc renunciant a drets com a ciutadans lliures i els van deixant en mans dels terratinents i cada vegada l'Església cristiana i les seves institucions cada vegada van tenir, per un cantó, van tenir més influència, més pes, però sobretot, i això és enormement important, van substituint a l'administració imperial. L'administració imperial cada vegada renuncia a més competències a favor de l'Església. I l'Església a poc es va convertint amb el substitut de l'administració. Fins al punt de que quan l'administració central desapareix, ningú se'n dona compte. Perquè l'administració imperial sí desapareix, però l'Església no. Aleshores, com que l'Església és la que continua mantenint l'administració, i ja anirem veient com tot això es va produint. Però l'Església substitueix absolutament tota l'administració central. I l'Església, com suposo que a tothom li sona, doncs ha continuat en capital a Roma fins a l'actualitat. Fins al 1963 continuaven parlant en llatí com si no hagués passat res i fins als anys 80 o 90 eren uns senyors i encara ara que van amb faldilles i coses. Els cardenals van vestit de púrpura, que és el color imperial, etc. L'Església va a poc assumint competències a mesura que l'Estat no se'n pot fer càrrec. A l'Estat no se'n pot fer càrrec i l'Església va assumint aquestes competències i acabarà per substituir, ja veurem com, però és un concepte, insisteixo, si no enteneu això no entendreu res del que passa després. Bé, aleshores, en quant a política monetària, es torna a lo de sempre, la devaluació de les monedes, la devaluació entesa com a encunyament de moneda amb menys xilapa. I es crea, es continua encunyant el numus, però s'encunyen noves monedes amb molta menys plata i monedes ja que no tenen res de plata al fons. I aleshores la conclusió a la que arriba és que el sistema basat en la plata no funciona o s'abandona completament, es deixa com un sistema molt devaluat amb molt poc valor real, és la moneda per pagaments, per petits pagaments, però clar, el gran problema era que el sistema monetari romà havia estat basat en moneda de plata per grans pagaments i moneda de coure per petits pagaments. Però si tu volies, jo què sé, comprar una casa, la compraves amb moneda de plata. Ara tot això ja se n'ha oblidat i aleshores, però clar, però necessita una moneda de valor, una moneda que no circuli habitualment. Aleshores es passa a aquesta moneda, ja no és la de plata, i la de plata no l'oblidem, i es crea una moneda nova, el solius d'or, que serà la base del sistema de pagaments importants. És a dir, però el solius d'or, les monedes d'or, i després s'encunyarà el senicis, que és el mig sòlid, o el trenicis, o el triens, que és un terç de la moneda, són monedes que la gent normal no veia. Si hi ha els bitllets de 500 euros que els diu el Bin Laden, això ja és fantasma. Això només hi tenia accés la gent amb molts diners, amb molta capacitat, però clar, un dels problemes fonamentals del sistema econòmic és com es feien els grans pagaments. Si jo comprava dos barcos de blat, els havia de pagar. Clar, i no portaria uns barcos de plata per pagar dos barcos de blat. Hem de fer una moneda per les seves transaccions, per mantenir un sistema financer eficient. I aquest sistema financer basat en l'or es mantindrà durant gran part de l'edat mitjana a Orient. A Orient i en el món islam. La plata ja deixa de tenir un valor considerable i es creen això, els sòlidus d'or i els divisors dels sòlidus d'or que es continuaran encunyant durant moltíssim temps. També s'ha de dedicar a reformar clarament l'administració militar. L'administració militar, la base és que es consolida absolutament la diferència entre els dos tipus de soldats que ja s'havien produït en Dioclecià. Els ripensis, que el nom ve de Ripa o Ribera, que són els soldats que estan acantonats a les fronteres, a Limes. Aquests soldats estan cada vegada més establerts a les ciutats, en els centres de poblament. Aquests soldats ja es poden casar, ja fan tota la seva vida a les fronteres, no tenen res a veure amb els romans de Rancio o Bolengo, i a més, normalment ja es recluten a les mateixes fronteres, moltes vegades el càrrec de militar passa de pares a fills, i especialment els càrrecs oficials entre els ripensis va passant de pares a fills. Al mateix temps, i això està totalment ja separat dels comitanensis o del comitatus, és a dir, de l'exèrcit de maniobra que està vinculat a cada una de les diòcesis o a la figura imperial. Aquests són totalment diferents. És una classe militar molt més professionalitzada que ja no té tants llaços amb el territori, poden ser desplaçats constantment i és més un exèrcit, especialment el comitatus de l'emperador, és un exèrcit que en principi vol ser absolutament professional. L'altre és un exèrcit que cada vegada anirà sent més quartelero, amb més vincles amb el territori, menys vincles amb la figura imperial, mentre que el comitatis, a més a més, als emperadors els interessa tindre'ls molt ben tractats, tindre'ls molt contents, perquè no sublevin, etc. Per tant, hi ha una administració militar cada vegada més potent, però que cada vegada es separa amb dues espècies molt ben diferenciades. I moltes vegades els rutensis, els oficials i els soldats, són d'origen bàrbar. Són d'origen bàrbar, són dels que estan acantonats a les fronteres o a la reserva de les fronteres. Per tant, els càrrecs militars són els frutxes, que són els comandants dels exèrcits provisionals, els comos, que són els que tenen el comandament del comitatus, és a dir, dels comitanensis, i els magistri militum, que són els caps superiors de l'exèrcit. A l'exèrcit té que tornar a augmentar. Havíem vist que en Dioclecià havia augmentat a 350.000 soldats, en Constantí arriba a més de 500.000 soldats. Arriba a ser un exèrcit brutal. Un exèrcit enorme, això, molt dividit en dos o en tres grups clarament diferenciats. I aquí us podeu veure que l'exèrcit es desplega sobretot a les fronteres i a les tropes de reserva. També hi ha una reforma administrativa brutal, una reforma administrativa total. La capital efectiva es trasllada a Constantinople. A Constantinople es crea un nou senat i, de fet, es duplica pràcticament tota l'estructura que hi havia a Roma. Roma, això, no és una capital militar, no és una capital administrativa, és una capital, si es vol, cultural, si es vol, o religiosa, o com es vulgui interpretar, el papa continua estant a Roma, el primat de l'Església Occidental continua estant a Roma, però apareix també el primat de l'Església Oriental, apareix el patriarca de Constantinople, i al llarg dels anys hi haurà una sèrie de... hi haurà una disputa brutal entre Roma i Constantinople, entre l'Església Llatina i l'Església Ortodoxa. Suposo que com li sona que hi ha diversos intents de separació, hi ha lluites entre els uns i els altres, també suposo que us sona que en el 1054 hi ha una separació absoluta que encara dura. L'Església Ortodoxa té patriarques, els patriarques de l'Església Ortodoxa reconeixen el patriarca de Constantinople com primum inter pares, li reconeixen una certa autoritat o li reconeixien fins fa poc, ara ja està més en dubte, i l'Església Catòlica creu amb el papat de Roma. I concedeix al papat de Roma una primacia indiscutible. Per tant, però a poc això ja comença amb Constantí, hi ha una nova església, és l'Església d'Orient, vinculada amb Constantí. També hi ha un gabinet privat, que és el de fet el Consell de Ministres, el Sacrum Curriculum, que està al voltant de l'emperador, i l'administració central està destinada o està dividida en diferents càrrecs, amb la Cancelleria, que està dirigida pel Magister Officium, que té el seu càrrec la Guàrdia i les Fàbriques d'Armes, el Consistori Imperial, que està format pels caps de l'administració imperial, i els serveis centrals, que formen el que es coneix com la primitiva Rerum Privatum, o la comitiva Sacrum d'Arbitrium i Honorum, que estan encarregats de les finances, i tots ells tenen seu a Constantinople. No hi ha... Un altre dels canvis fonamentals que també s'han d'entendre, si es vol saber què passa en aquesta època, és un tall radical amb l'historiografia. Apareix al mateix temps que el cristianisme ja no és perseguit i al mateix temps que el cristianisme és tolerat i cada vegada té més i més incidència, apareix una sèrie d'historiadors que reescriuen absolutament la història, que escriuen la història en clau cristiana. Consideren que tots els historiadors antics eren pagans i estaven en l'infern, per tant, no tenen massa dret a opinar, i ara es comença a reescriure tota una història en la qual la voluntat de Déu, la voluntat divina, té un protagonisme absolut. Tot el que s'havia fet anteriorment no és tolerable, no és acceptable, sinó que s'ha de reinterpretar tot el que havia passat. D'aquí moltes vegades reinterpretacions com que Roma era un incendiari, que Nero era un incendiari que va cremar la ciutat de Roma, va perseguir els cristians, malo, que Dioclecià era més malo que el demonio, que tot una certa reinterpretació absoluta de la història anterior de Constantí. Són els que comencen a parlar de Sant Constantí, que Constantí no era això, ni cristià, sembla ser que no era ni cristià, i es reinterpreta absolutament. En aquesta nova historiografia sembla ser que el cervell és Sant Agustí d'Hipona, Sant Agustí d'Hipona, que és el primer que intenta fer veure la història com el producte de la voluntat divina. Tot el que passa a la història és per voluntat de Déu. És que Déu ho vol. Per tant, tot s'ha d'explicar des del punt de vista de la religiositat, d'aquest pla diví que hi ha per realitzar. Un altre dels grans historiadors d'aquesta època és Eusebi de Cesarea, que va escriure una crònica universal. També tot això fa néixer la història, bàsicament, del diluvi o de la creació. Tots aquests autors incorporen a la Bíblia, la història de la Bíblia, dins de la història de la seva època, i, per tant, comencen a parlar no ja des de la fundació de Roma, no des de la Purga Còndita, sinó des de la creació, des del diluvi o des de determinats fets que es reflecteixen a les escriptures. I comença a aparèixer això, tota una sèrie d'historiadors, Salvià de Marsella, i el que ens interessa més a nosaltres és un historiador hispà, Orosi, Paulo Orosi, el teu amic, que era cristià, que era de la Tarraconensis i que és el que elabora la teoria, la curiosa teoria, d'on ve també les explicacions del segle III, és que Déu està enfadat amb els romans perquè els romans eren uns pagans i, per tant, Déu va decidir donar la victòria als bàrbars. Els bàrbars invadeixen a l'imperi no perquè tinguin ganes d'invadir l'imperi ni perquè vulguin botir ni per tot això, sinó per decidir. I aquesta és la clau de totes aquestes històries. Les històries d'aquesta època ho són per decidir. I de tot això, la història més o l'historiador, per tant la història, el producte més interessant per nosaltres és Paulo Orosi. Paulo Orosi era hispà, és un dels historiadors més importants d'aquest període i sobretot és important per nosaltres perquè era originari de la Tarraconense, probablement de la mateixa Tarraco, i dels fets que explica dona molta importància a Espanya i dona molta importància a la Tarraconense. Per tant, és el que permet tindre una visió més propera. És deixeble de Sant Agustí i la seva obra històrica, que si algú interessa ha estat traduïda al castellà, ha estat traduïda i publicada per l'editorial Gredos, però es titula Història versus Pagan, és a dir, que vol dir història contra els pagans. Si algú té un dubte, va matxacar els pagans, tots són problemes dels pagans. Aleshores, ell va viure el saqueig de Roma per als visigots el 410 i aleshores, clar, ell explica que s'ho tenien ben guanyat, que per pagans, per desgraciats, per, doncs ja els està bé, ja els estarà bé. I això és un dels motius de tota la seva història. L'altre dia, per l'efecte que us vaig posar i llegir fragments de Orosi, que carrega contra els romans molt més que contra els bàrbars. Per tant, la seva història comença des del diluvi, també totes les històries comencen des del diluvi o des de la creació, accepten la Bíblia com a document històric, accepten els primers llibres de la Bíblia com a document històric. Per tant, és una historiografia completament diferent que està interessada amb elements molt diferents de la historiografia anterior. La historiografia anterior estava destinada a destacar el paper de la figura imperial, de l'emperador, de Roma, etc. A partir d'ara, el seu objectiu fonamental és la veritat divina. També a partir de Constantí comencen a aparèixer canvis substancials dins de la societat romana. El canvi fonamental, insisteixo, és la integració del cristianisme i de la jerarquia cristiana dins del sistema primer social, però després legal de l'imperi. El cristianisme passa a ser exclòs completament, de ser perseguit, de no ser tingut en compte, ser acceptat, però cada vegada més tindrà un paper fonamental des de la perspectiva jurídica. El comerç, especialment el comerç a llarga distància, va desapareixent, per tant l'estructura urbana, les ciutats que estaven pensades fonamentalment per al comerç, cada vegada tenen menys importància, per tant les ciutats cada vegada van sent més petites i per al contrari el poblament rural, les viles, cada vegada van sent més i més gran. Per tant, torna a haver-hi una diferència important. El sistema fiscal cada vegada és més opressiu. El sistema fiscal cada vegada permet menys pagar els impostos i, com que no es poden pagar els impostos, cada vegada hi ha una repressió especialment cap als pobres més i més potent. I la divisió entre classes socials cada vegada és més accentuada. És més accentuada, la classe mitja, els curials, cada vegada van desapareixent més i més i es va produint això, cada vegada més importància de les viles, més importància de la producció agrària. Les ciutats cada vegada són més petites, cada vegada hi ha més comerç i cada vegada hi ha més diferència entre rics i pobres. I, paral·lelament, els esclaus cada vegada van sent menys importants. És a dir, els pobres cada vegada són més pobres i els esclaus cada vegada són tractats millor. És a dir, esclaus i pobres estan concluint amb una única classe social. Suposo que us sona que l'edat mitjana, en teoria, no hi ha esclaus. Hi ha servents de la guerra, que són com esclaus, però no. Però jurídicament no són esclaus. Això és la conseqüència directa del que està passant en aquesta època. Les classes altes són les classes fonamentalment que donen importància o que giren al voltant de l'emperador, al voltant de l'alta administració i que cada vegada deixen de ser l'ordre dels equites important, sinó que cada vegada tindran més importància els senatorials que a més es desplacen de Roma a Constantinople. El nombre de senadors de Roma passa de 600 a 1.800, però a Constantinople n'hi ha 2.000. Cada vegada més els senadors o els membres de l'ordre senatorial, és a dir, els membres de l'administració més propers a l'emperador tenen més i més poder, i cada vegada els locals, els que procedeixen de províncies, tenen més, menys i menys poder. Per tant, l'administració més propera a l'emperador es va fent cada vegada més rica, són grans famílies que cada vegada tenen més grans finques, més grans vilae, etc. La classe mitjana. La classe mitjana cada vegada té menys i menys importància. En principi és gent que té també possessions agràries. Es considera que per participar a la classe aquesta dels decurions o decurial s'havia de tindre un mínim de 25 lliures, de 25 mesures de terra que es podien llaurar amb un bou, i en principi també tenen una sèrie de privilegis des de la perspectiva legal i judicial. I, a més, tenen cada vegada, però, o millor dit, per l'altre cantó, tenen cada vegada més moneda. Moneda significa deures econòmics. És a dir, han de finançar coses. És a dir, han de finançar per poder accedir als decurions o a l'ordre dels decurions, han de comprometre's a tota una sèrie de pagaments. Per tant, cada vegada són menys atractius, les ciutats cada vegada són menys atractius. A partir del 317 es permet que formin part de l'ordre dels decurions, és a dir, dels que tenen càrrecs públics a la ciutat, gent que no viu a la ciutat, gent que té possessions a la ciutat però que no resideix habitualment a la ciutat. Doncs clar, la pregunta és per què volien pertany a aquest ordre a gent que no vivia a la ciutat, gent que no tenia cap interès en la ciutat. I per què els que tenien interès a les ciutats no van tractar d'impedir-ho com hauria estat lògic. En principi, per ser un curial o per pertany a aquest ordre, havia de residir a la ciutat, tindre terres a fora, o tindre moltes terres a fora i tindre una possessió a la ciutat. Aquests individus no podien marxar a la ciutat sense el permís del governador. I si encara que fos amb el permís del governador estaven més de 5 anys fora, penseu que per pertànyer s'havia de pagar. Hi havia uns moneda. Hi havia unes obligacions de manteniment d'obres públiques, de manteniment de culte, de manteniment dels pobres, etc. Si estaven més de 5 anys fora, 5 anys sense pagar, se'ls confiscaven les propietats. Quines eren les moneda aquestes? L'abastiment de la ciutat, és a dir, l'alimentació dels pobres, el manteniment dels edificis públics, el manteniment del sistema de canal, del sistema d'aqueductes, etc. Per tant, cada vegada hi ha una tendència més, o cada vegada el que passa és que no compensa les monedes, no compensa el mantindre, el accedir als càrrecs de cost públic, que cada vegada signifiquen més despeses i menys beneficis, el qual va fent que les ciutats es vagin abandonant a poc, es vagin abandonant per manca de manteniment, per manca de serveis públics que no es finançaven a l'ordre dels decurions, fins que a partir del 360 això ja és bastant escandalós. És absolutament escandalós i acabarà per trobar-se una solució enormement enginyosa que hi ha d'or. Les classes baixes, estan formades per la plebs urbana, per la plebs rústica i per als esclaus. En principi, aquestes tres classes havien estat claríssimament diferenciades. La plebs urbana eren generalment petits funcionaris o petits artesans. La plebs urbana fins a aquest moment havia viscut bé, en realitat, era una classe mitjana. La plebs rústica eren propietaris de les seves terres, de poques terres, però eren propietaris que vivien bé i els esclaus vivien bé. Però a partir d'aquest moment la plebs urbana i la plebs rústica comencen a viure cada vegada pitjor, cada vegada el sistema d'impostos els pressiona més i més, no els poden pagar i, per al contrari, els esclaus cada vegada milloren la seva situació jurídica. Els esclaus d'entrada cada vegada són menys. Cada vegada són menys perquè la gran font d'accés de l'esclavitud havien estat les guerres. Es feia una petita guerra i a 500.000 esclaus cap a bo. I altra cosa després eren els fills dels esclaus que també eren esclaus. Per tant, però això, clar, això es va acabar. Entre les manifestacions i les coses, es va acabar. Aleshores, els esclaus d'aquesta època, com que ja no hi ha guerres i molt menys guerres victorioses, són esclaus que venen d'altres fonts, fonamentalment per no poder pagar els impostos, per deutes i una petita quantitat de barbes. Però això fa que siguin molts menys, al ser molts menys són més valuosos i no solament són més valuosos, sinó al segle primer un esclau no valia res, perquè qualsevol la reta compta, jo deixo el 100, 100, 100 esclau per la volta. Ara ja n'hi ha més menys. I no solament això, sinó que de cop i volta el cristianisme, al anar sent cada vegada més important, el cristianisme té un principi bàsic important. El principi bàsic del cristianisme és que tots els homes són iguals. Tots els cristians, o millor, tots els homes són iguals. No. Tots els cristians són iguals. Els no cristians són duro com a llavors, què passa si un esclau es converteix al cristianisme? Si un esclau es converteix al cristianisme, no se'l pot tractar com a cosa, que és el que jurídicament és un esclau. No és una cosa, és un ànim. Per tant, se'l tracta molt millor. Aleshores, a partir de mitjans del segle IV, la situació dels esclaus va millorar substancialment, amb la qual els apropa als altres. Però perquè us feu una petita idea de com millora, es prohibeix que es castrin els esclaus. I el qual vol dir que això abans es feia habitualment. Com a l'Espanya. Els càstigs corporals cada vegada es limiten més. Es prohibeix la separació de les famílies. És a dir, d'alguna manera es reconeix el dret dels esclaus a tindre família. Els esclaus fins a aquesta època, els fills dels esclaus, eren propietat de l'amo. Els pares no tenien res a dir, a menys que l'amo volgués que els criessin i d'això, però l'amo dels esclaus podia vendre els fills dels esclaus, podia fer el que volia, absolutament sense cap limitació. I es protegeixen els esclaus cristians. Amb els esclaus cristians ja no es pot fer ni molt menys el que s'havia fet fins a aquest moment. La plebs urbana. La plebs urbana és això, són comerciants, són artesans, és gent que tenia una certa activitat econòmica productiva. S'ha calculat que a Roma hi havia 254 pleques en aquesta època, no tantes com una ciutat actual, per tant, suposo que sabeu que a la Barcelona actual hi ha quasi tantes pleques com bar, perquè s'han convertit en bar, per tant, hi havia tota una sèrie de petits comerciants, de petits artesans, d'una burguesia bastant extensa. Però cada vegada es van reduint més els impostos, cada vegada tenen menys activitat, cada vegada els impostos els van pressionant més i més, els van obligant col·legiar-se i els col·legis d'aquests també els condicionen els treballs d'aquests col·legis són el precedent dels gremis, condicionen els treballs, sobretot en aquesta zona, els col·legis doncs, decideixen qui pot exercir una professió i qui no, quan es pot cobrar un producte, on t'han de viure, etcètera, cada vegada hi ha més i més restriccions i això va fent que cada vegada tinguin més ingressos i cada vegada hi hagi més i més i aquí us he posat una cosa enorme important que pensava tractar-ho a part, però que és de cara. És a dir, què passa si la societat es va empobrint, si la societat en general es va empobrint, vol dir que tenen menys recursos i cada vegada l'administració és més incapaç de solucionar els problemes de recursos que tenen els ciutadans. Qui ho soluciona? De cop i volta apareix l'Església i l'Església comença cada vegada a agafar més funcions que antigament havien estat de l'Estat. Què fa l'Església? D'entrada, ensenya. I, com sabeu, l'Església continua ensenyant i tal. L'Església s'ocupa del manteniment dels que no tenen recursos, és a dir, canta. L'Església s'ocupa del manteniment de les obres públiques, que fonamentalment en aquesta època són esglésies i vinculades a l'Església. L'Església cuida dels malalts. Això ha estat que ho havia fet fins a aquesta època, ho deixa de fer, ja no ho pot fer. Ja no ho pot fer o no ho vol fer. O l'Estat que decideix que jo cada vegada ho vull fer menys i l'Església que està encantada de fer-ho, penseu que l'Església també a partir d'aquest moment cobra el delme. És a dir, cobra el 10% del que guanya tothom. Per tant, l'Església té recursos. Si no és això, l'Església ha cobrat el delme fins a poc. No, de tothom. El 10% del que guanyes té que anar a l'Església. Clar, és a dir, fins fa poc no podies vestir la resta de l'Església. Això estava prohibit. Clar, Franco, fins a Franco, tu no podies no ser catòlic. Si no eres catòlic, problema. Els únics que no eren catòlics, que podien no ser catòlic, eren els separatistes. Que Franco els va dir que vaig, vosaltres vaig. I després hi havia el problema de què feia Franco con sus moros. Això és una altra vegada. Però suposo, el sabeu, que el Franco no es podia no ser català. Te podien exigir el certificat de bautismo. Claro, si tu no lo eras, pues... Exacto, pero era... Pero en teoría, ilegalmente, con Franco, solamente estaban exhibidos los sefardíes por mala conciencia por lo de la Segunda Guerra Mundial y luego había un problema con los moros de Franco, que tenía mucho sitio. Y sigue existiendo, claro, pero eso no se podía tocar. Claro, sí, claro, pero muchos hicieron la guerra civil. Participaron, ¿no?, con los regulares y con la legión y continuaron. Bueno, eso es otra historia. A ver, el problema del que parlava es que cada vegada més l'Església va adquirint el poder. L'Església cada vegada va adquirint poder, les ciutats en principi i les ciutats cada vegada l'estructura de la ciutat, si algun dia anem a veure la Barcelona romana, anem al Museu d'Història de la Ciutat, això es veu molt bé, l'estructura clàssica de la ciutat es desfà completament, les termes es desmunten perquè els aqüeductes no es cuida ningú, per tant l'arribada d'aigua és delicada, ningú la repara, els temples pagans a poc es van destruint, es van construir, apareix una ciutat completament nova amb la seu episcopal, l'església episcopal, els baptisteris i la trama urbana, que en el món romà era molt clara i que tenia una gran funció de produir productes, es desmunta completament, es va desmuntant, es va desmuntant i apareix una estructura completament nova, apareix la ciutat cristiana. La plebs rústica o la plebs rural també li passa exactament el mateix. Cada vegada va tenir més i més problemes, cada vegada els impostos els apreten més i més i cada vegada més deixen de tindre les terres que havien tingut sempre i curiosament es torna a la lluita de la fase final de la república. La gent que té drets però no té terres, acabaran abandonant les terres, hauran de fer-se colons de les grans finques o acabaran sent jornalers o hauran de convertir-se en esclaus per no poder pagar els impostos. I al mateix temps això, que les ciutats cada vegada van ser més i més residuals, amb menys unitat cada vegada, amb menys habitants, etc. Les viles, els establiments rurals, cada vegada tenen més i més importància. Cada vegada tenen més i més importància i cada vegada se senten més a llocs de rica producció agrícola. En el cas d'Hispània, són sobretot les zones cerealistes de la meseta. La meseta és la gran zona cerealista espanyola, no sé això, si algú li sona, doncs Palència, Àlava, té unes viles impressionants, amb uns mosaics absolutament impressionants. Són grans construccions que podem atendre fins i tot a terme de... perquè, i normalment les viles aquestes, com ja des d'abans havien tingut dues parts, la part rústica i la part urbana, en aquesta època les parts urbanes són brutals. Fins i tot a Aragó, les zones, fonamentalment les cèdels. Hi ha qui ha suposat que aquesta zona que s'enriqueix enormement per la non-militar, perquè d'aquí també Andalusia. Andalusia produïen oli i vi per les legions, per els ripensis, i sembla ser que en aquesta zona, que és una zona cerealista enormement important, es produïa cereal per als legions que estaven continuades. Bé, i cada vegada apareix més això, el colonat. El colonat és això, els pagesos que no tenen diners per pagar els impostos, per tant, cada vegada més tenen tendència a posar-se sota la protecció dels grans propietaris. Els grans propietaris fonamentalment els paguen els impostos, especialment els impostos en metàl·lic. Els impostos ja havíem vist que eren de dos tipus, impostos en espècie, impostos metàl·lics. Els impostos amb espècie més o menys es poden pagar, però els metàl·lics no. A més, el comerç s'ha reduït, per tant, no poden portar els productes a les ciutats i la solució bàsica és acceptar que els grans terratinents paguin aquests impostos a canvi d'una reducció cada vegada més clara, més marcada dels seus drets. Fonamentalment dels drets de moviment, és a dir, no poden sortir, no poden dir por me largo, o de la professió, no poden dir, bueno, doncs ara ja no em dedicaré a cultivar peres, sinó que em dedicaré a fabricar sabata. Això cada vegada van renunciant més a aquests drets i cada vegada es va veient més, se'ls ha arribat a anomenar esclaus de la gleba. La gleba és la terra, és a dir, són els serveis de la gleba el que progressivament seran els serveis de la gleba. Conserven alguns drets, conserven el dret al matrimoni i el dret a ingressar a l'exèrcit. coses poden molt dura, pot anar-se'n a l'exèrcit i així fugir del camp. Però això acabarà ràpidament. El que sí que conserven és el dret a ingressar al servei de l'exèrcit. Conserven com el conservaran durant tota la mitjana. El conserven, suposo que tothom hi sona, perquè en principi el gran problema o un dels problemes característics de l'Església és que en principi no tenen o no poden tenir fills legalment. Si es vol que no pugui, és allò que tothom els diu pare, excepte els seus fills que es diuen fills. Legalment han d'anar subministrant-se de gent que ve de fora. El dret a la propietat està molt limitada i sobretot no poden vendre. No poden vendre ni es poden traslladar. Per tant, els seus drets cada vegada estan més i més limitats, el qual fa que d'alguna manera es vagi marcant el que seran els serveis de la gleba de l'edat mitjana. Les viles, aquestes viles que creixen espectacularment, bàsicament són de dos tipus, les rurals i les suburbanes. Les suburbanes servien fonamentalment per alimentar a les ciutats, normalment eren propietat dels grans funcionaris, però també cada vegada creixen més i més, però giren a l'òrbita de la ciutat i moltes vegades estan considerades com barris o suburbia de la ciutat. Se sap, en un cas concret, el cas de Mèrida, que hi havia més de 70 viles suburbanes i, a part d'això, hi havia petits nuclis rurals al voltant de la ciutat. Les altres estaven destinades a produir per exportació. Bé, l'administració territorial, en principi, deixen d'estar vinculades amb l'exèrcit, a l'exèrcit que en l'època de Dioclecià i l'època de la crisi del segle III havia anat adquirint cada vegada més competències, aquí torna a ser una altra vegada funcionaris fonamentalment civils amb competències fonamentalment judicials. Es manté la divisió en diòcesis, cada una de les diòcesis. La política econòmica tampoc va adiarar especialment. La gran variació és la supressió sistemàtica de totes les immunitats fiscals, que encara persistien bastantes, i la creació també d'un impost, fomentari per Constantinople i els seus habitants, com existia per ara. Per tant, el sistema d'impostos continua bàsicament sent el mateix, però en aquest sistema d'impostos, que és el bàsic, que és d'on es nodriran les finances estatals, s'hi afegiran dos impostos més, però dos impostos més que són impostos el que avui en dia en diríem a les grans fortunes, que no afecten a la immensa majoria de la població. Un és el que es coneix com la collatio nostralis o l'aurum nostralis, que és un impost que es pagava amb or o plata, com el seu nom indica, que eren sobre els beneficis de les activitats professionals. De les activitats professionals enormement generoses o que proporcionaven beneficis exagerats. I això, es pagaven amb or i plata, era una minoria de la població, la minoria més rica, que sí que pagava això. Estaven exempts els clergues. Estaven exempts els clergues i els clergues i la família dels clergues, sobretot perquè suposava que els seus diners els donaven a caritat. I després hi havia un altre impost als senadors, segons la fortuna personal, també a mort. Però això són impostos això, a les grans fortunes. Els impostos, no, això no afectava a la immensa majoria de la població. Bé, la reforma religiosa està clara. És l'acceptació del cristianisme. El cristianisme no esdevé la religió oficial, esdevé una religió tolerada, i el cristianisme, fins a Teodosi, continuarà sent una religió tolerada, amb creixement constant, però amb salts i baixos. En teoria, el document legal que permet l'oficialització, el que es tolera el cristianisme, és l'edicte de Milà o la pau de l'Església, i això porta a molts problemes. Un dels primers problemes, i no menor, és la definició de què és el cristianisme, què és cristià i què no és cristià. Quina és l'ortodoxia cristiana i quina és la heterodoxia. Fins a la pau de l'Església hi havia hagut petits nuclis cristians o grans nuclis cristians molt separats que tampoc havien tingut necessitat d'establir una doctrina unificada, sinó que hi havia versions molt diferents del cristianisme per llocs diferents, per llocs, però això no havia generat cap conflicte. Quan el cristianisme es converteix en religió oficial, apareix el conflicte. Què és cristianisme i què no és cristianisme? Qui és cristià i què no és cristià? Un exemple que suposo que tothom coneix, els evangelis. Els evangelis no són quatre, els evangelis són la tira. De cop i volta es decideix que quatre són els evangelis reals i que els altres són el que es coneix com els evangelis apòcrifs. N'hi ha la tira, n'hi ha com 50 o 60. Clar, quins són? Hi ha comunitats que creien que uns evangelis eren reals i uns altres no. Això, quina és la litúrgia correcta? Quina no és la litúrgia no correcta? I aleshores comencen a aparèixer les lluites surrealistes com la lluita de la Trinitat. Què és la Trinitat? És un Kinder Déu, és a dir, són tres en uno, o és un en tres? Clar, que ens sembla una xerrada. És a dir, ens sembla una xerrada monumental, però que hi ha hagut centenars de milers, per no dir milions, de morts per la història. I que encara continua avui en dia. Suposo que més o menys tot sona que una de les causes de la divisió entre catòlics i ortodoxes, una de les causes, no l'única, és que els ortodoxes creuen que són tres. I els catòlics creuen que és un. Tres en uno i els catòlics un en tres. Hi ha motius per matar-se per això. Però encara avui en dia, no sé si algú li sona, però el signe aquest és un signe típicament ortodoxa. Ha de ser-ho. I quan els ortodoxes fan la senyal de la creu, a part de que la fan amb els tres dits, la fan al revés i la fan tres vegades. Els ortodoxes, els serbis, els grecs, els russos, i els ucraïnesos i tots aquests. És a dir, bueno, aleshores comença a aparèixer això, què és el cristianisme, qui és cristià, què no és cristià, què implica ser cristià, i el primer gran intent de posar-se d'acord, que està organitzat per Constantí, és el que es coneix com el Concili de Nicea. Constantí reuneix a la immensa majoria, o els principals bisbes, o els principals patriarques, a Nicea, i els obliga a posar-se d'acord. I a posar-se d'acord, això és el que es va traduir, a Nicea és una ciutat d'Àsia Menor, està situada relativament a prop de Constantinople, era una ciutat molt important, amb el credo, que es coneix com el credo de Nicea. No sé si és això. És a dir, és el que defineix al cristianisme. El que passa és que immediatament apareixen comunitats que no accepten això o que no accepten parts d'això. Apareixen els arrians, l'arri d'Alexandria, apareixen gran quantitat d'heterodoxes i aleshores comença una lluita entre els cristians per definir què és el cristianisme, què significa ser cristià, com s'ha de practicar el cristianisme. També suposo que us sona que encara avui en dia els ortodoxes tenen una litúrgia totalment diferent de la catòlica. No sé si us sona, els ortodoxes d'entrada canten molt, els catòlics canten poc, després no sé si us sona, els catòlics, el capellà fa missa abans d'esquena als fidels, ara de cara als fidels, però la consagració, el capellà aixeca l'eucaristia i la consagra. Els ortodoxes no. Y juntos para darse de tortas.
Sí, sí, sí.
Juntos, pero para insultarse, para machacarse, allí es un todos contra todos. En Tierra Santa es un todos contra todos. Aleshores, clar, hi ha tota una sèrie de problemes que no havien existit. Que anteriorment, era cristià, qui deia que era cristià, i ja està. Ara la cosa comença a posar-se molt més complexa, i comença a haver-hi problema de qui és cristià i tu no ets cristià, jo si sóc cristià, jo sóc més cristià que tu, doncs jo et mato. O sigui, el que havien estat les persecucions de pagans contra cristians, ara curiosament es converteixen en persecucions de cristians contra cristians. I això té una conseqüència, no sé si us sona, però fins als anys 90, 1990, encara hi ha una guerra de religió a l'Ulster. Poca conya. I això continua existint a Àfrica i a altres llocs. I aquesta història de qui és cristià. Aleshores, també una altra conseqüència important és que a partir d'aquest moment, evidentment, es construeixen molts menys temples de culte imperial, es construeixen molts menys fora, molts menys edificis públics, molts menys edificis de serveis públics, i en canvi el que es començaran a construir en gran quantitat són edificis religiosos. Constantí és el primer que comença a construir edificis religiosos. A Roma construeix diverses basíliques, entre altres el Vaticà, el mausoleu de Santa Constança, a Terra Santa es comença a construir l'activitat d'inícia cada vegada està més i més adreçada a les construccions eclesiàstiques. I les construccions eclesiàstiques bàsicament són de tres tipus o de quatre tipus. Per un cantó, la basílica. La basílica és el lloc on es fa la missa. El cristianisme, a diferència del paganisme, exigia que tota la comunitat es reunís un dia a la setmana en un lloc concret per participar en una cerimònia col·lectiva que és la Santa Missa. Suposo que us sona que després va valdre qualsevol cerimònia del diumenge, després el dissabte, i ara ja, amb què ja he anat una vegada, ja val. Però originàriament és tota la comunitat un dia i una hora molt determinada. Doncs això té problemes greus. El problema principal és que no es poden reunir els temples pagans, perquè els temples pagans estaven pensats perquè s'hi anés d'un en un i no s'han tret. Per tant, no hi cal. Per això s'han de construir edificis ex novo, i a l'edifici ex novo per sentir missa és la basílica. La basílica és un edifici de tradició pagana que servia per domicis o mercats, però és l'edifici pagà més gran. Els cristians necessiten un edifici molt gran perquè han de reunir a tota la comunitat un dia a la setmana. També ràpidament es fan molt necessaris els mausoleus. Els mausoleus es fan molt necessaris perquè el cristianisme havia sobreviscut en gran part gràcies al culte als màrtirs. El culte als màrtirs és enormement important. I el culte a aquests sers especials, primer els màrtirs, després els sants, però al principi sobretot els màrtirs, i se'ls han de construir uns llocs de culte que reben el nom de mausoleus, que tindran una extraordinària importància. Un dels primers mausoleus és el de Santa Constança, construït a Roma. I un altre edifici enormement important és el baptisme. El baptisme en el cristianisme primitiu té un paper enormement important. D'entrada, només pot batejar el bisbe. Els capellans no poden batejar. I hi ha conjunts. I els conjunts episcopals són els únics que tenen un baptisteri. Després, el baptisme no es fa de petit, es fa de gran. Suposo que tothom sap, són subtileses teològiques, suposo que alguns ho sabreu, que en l'actualitat el baptisme és un baptisme de mentiritiva. És un baptisme que només pren força amb la confirmació. Per això és la confirmació. Només els bisbes poden confirmar. Pot batejar qualsevol. Suposo que sabeu que un nen que no està confirmat no pot pecar. Faci el que faci, no pot pecar. I si peca, el responsable és el padre. Si teniu algun fillol, que no se pari. Que cuidadina és el nen que els pot portar problemes. I quan es pren consciència, quan el nen pren consciència, és amb la confirmació. I només pot confirmar un bisbe, un capellà no pot confirmar. I això ve del cristianisme primitiu. Aleshores, el baptisme es feia de gran i es feia per immersió. Hi havia una piscina amb 3 graons de l'alçada, una piscina, 3 graons de pujada. L'individu, el catecumen, i a més, hi havia exàmens. Hi havia exàmens, i els exàmens no eren de conya, com ara, que hi ha un aprovat general. Però suposo que sabeu que abans de fer la comunió s'ha de fer la catequesi. I abans, i els que fan la catequesi són els que resumen. I abans hi havia un examen. I si no proves a l'examen, doncs no podies fer la comunió. I si no feies la comunió, doncs no entraves a la comunitat. Per tant, era una cosa, en principi, molt seriosa. I, a més, era això per immersió, com avui en dia hi ha grups de cristians, crec que els testimonis de Jehovà, que encara ho fan per immersió, perquè és el rite primitiu, perquè imita Jesús en el Jordà, igual que Jesús. Per tant, els baptisteris també són enormement importants, i també hi haurà el Palau Episcopal i l'Aula Episcopal, on el bisbe viu i rep i fa les seves actes. Per tant, es comença a legislar a favor de l'Església. I el quart és el Palau Episcopal i l'Aula Episcopal. La legislació, per tant, es va adaptant a aquesta nova situació. L'Església té dret a rebre diners, donacions i herències. És a dir, l'Església comença a tenir poder econòmic. Es crea una jurisdicció episcopal, és a dir, comença a tenir drets legals. En principi, és si dues parts accepten posar-se sota la jurisdicció del bisbe, en principi. Però l'Església comença a tindre recursos i comença a tindre drets jurídics. Comença a haver-hi tribunals eclesiàstics. Cada vegada més, també, els eclesiàstics estan exempts d'impostos. Primer els itàlics, però després cada vegada això anirà creixent. També s'accepta un tipus de manumissió que s'anomenarà manumissió in ecclesia. Això vol dir que a davant de l'Església es manometen esclaus cristians. Hi ha una certa pressió per la manumissió dels esclaus cristians. Per tant, l'Església va adquirir també capacitat de registre. L'Església, per tant, cada vegada més a més es comença a preocupar del manteniment dels cristians pobres. I a l'Estat, a mesura que l'Església els substitueix, i a mesura que a l'Estat el que comença a veure a partir de Constantí és que això és un xoc. Tot el que feia l'Estat i pagava l'Estat ho pot fer i pagar l'Església. Per tant, si ho pot fer i pagar l'Església, per què ho ha de pagar? Aleshores, cada vegada l'Església va adquirir més i més poder. I arribarà un moment que l'Església té un poder brutal, té un poder que substitueix absolutament a l'Estat. Les obres públiques ara estan vinculades a l'Església. Qui construeix ja no és a l'Estat que construeix fòrums, que construeix circs, que construeix teatres, que construeix aqueductes, etc. Ara és l'Església que construeix basíliques, construeix mausoleus, construeix baptisteris, construeix palaus episcopals, baules episcopals. I tot això transforma la fotografia. A l'espai que abans ocupàvem, a les termes, als fora, a tots els teatres, tot l'espai públic, va ser substituït per l'Església. No sé si algú recorda l'amfiteatre de Tarragona, que al mig té una església. Toma l'Estat. Ni amfiteatre ni no mort, l'església. S'ha acabat la tinteria. Ara són els que manen i, per tant, cada vegada l'Església té un paper protagonista en detriment de l'Estat. Tant és això que, insisteixo, això estem al principi, però un segle i mig després desapareix l'Estat i ningú se n'entén. Sí, clar, és com fer l'església i ja no és un amfiteatre. Els amfiteatres, en principi, són tancats tots perquè hi havia hagut lleons i màrtirs. Aleshores, i normalment les esglésies que es posen als amfiteatres són esglésies dels màrtirs. Són fructuoses, de Tarragona, de I a la primera època, això, el culte és el màrtir. La primitiva catedral de Barcelona és a Santa Eulàlia. Santa Eulàlia, que és verge i màrtir, de no se sap on, perquè és patrona de Barcelona i de Mèrida, i clar, o d'un lloc o d'un lloc. I suposo que us sona que en teoria Santa Eulàlia està enterrada a la cripta de la catedral de Barcelona, en teoria. Per tant, això, l'Església a poc es va fent un lloc al sol. El cristianisme a Hispània. El cristianisme a Hispània, de fet, és relativament poc complexa. Hi ha una tradició que diu que Santiago Apòstol, que Sant Jaume, va vindre a convertir els hispans i va morir a Galícia i està enterrat a Santiago. Aquesta història sembla absolutament falsa. Sembla que Santiago mai va estar a Hispània. Si Santiago mai va estar a Hispània, qui ha enterrat a la casa de Santiago? Ja sé per la tarda de Santiago. Però les notícies de la predicació de Santiago són tardanes i més que dubtoses. Santiago adquirirà un paper important a la mitjana, més que res perquè Santiago es converteix en Matamoros i es converteix en el símbol de la Reconquesta. Modos, i el camí de Santiago per tenir el centre de la Reconquesta. Però sembla que és una mena. A part de que l'església de Santiago la va destruir completament el món fort. Per tant, qui hi ha ara? I va adquirir el paper de Matamoros, sembla ser que especialment perquè el Mansor la va destruir completament. A part d'això, sembla ser que a Hispània no hi ha molts problemes amb les persecucions, és a dir, que no hi hagi molta violència. Sembla ser que la primera violència documentada de les primeres aquelles màrtirs, els primers cristians martiritzats, venen de les persecucions de Deci, sobretot de Valerià, que ja molt entrat al segle III, d'aquests primers màrtirs, ja doncs, Sant Fructuós, que era bisbe de Tarragona, i avui en dia es parla de Tarragona, i els seus presbíters, i sembla ser que la Tarragonensis, i sembla ser, a més, que Tarragona, en particular, va tindre un paper molt important en la introducció del cristianisme a la península. No sé si algú hi sona, però hi ha tota una sèrie, hi ha dues basíliques paleocristianes a Tarragona, hi ha cementiris paleocristians a Tarragona i fins i tot hi ha un museu paleocristià a Tarragona que està tancat. No sé si us sona, la fàbrica de tabacs a Tarragona, que al costat hi ha del Museu Paleocristià. Hi ha evidències arqueològiques importants de que tant Tarraco com la zona de la Tarraconensis és el focus d'introducció del cristianisme a Espanya. Aleshores, d'aquesta època mencionen tota una sèrie de Sant Cugat, de Bartino, Sant Fèlix, Sant Vicenç de César Augusta i Sant Vicenç de València, Santa Eulàlia de Mèrida o de Barcelona, Sant Just i Pastor de Complitum, Sant Just i Rufina de Pali. Per tant, sembla ser que la Tarragona té un paper molt important i el primer concili que hi ha documentat, que és el concili de Granada del 305, Guerris, se sap que hi van assistir 12 bisbes en el moment immediatament anterior al reconeixement del cristianisme. És un moment anterior al reconeixement. El reconeixement és el 312, aquest concili és el 305, però això sembla indicar que ja hi havia una implantació important del cristianisme a Espanya i especialment a la Tarragona. Bé, en quant als principals autors hispans en llengua llatina, doncs passa també més o menys el que havíem anat dit. Durant la República, el principal focus de producció literària en llatí era Còrdoba. A finals de la República, en època de Sertori, és Osca. Osca, que és la capital de l'estat sertorià. Al segle I, el centre de producció s'havia traslladat a la Bètica. En el segle II i III, pràcticament no es coneixen autors llatí hispans, com de fet passa pràcticament amb la resta de l'imperi, han desaparegut o els seus textos han estat eliminats, i en el segle IV comença a aparèixer aquesta una nova onada d'autors vinculats amb el cristianisme, i el focus de producció, com ja li hem vist abans, està situat a la Tarraconensis. A la Tarraconensis parcial de Barcelona, un autor molt important i molt discutit és Priscilià. Priscilià, que durant el segle IV va crear una corrent dins del cristianisme, que és el priscilianisme, que és una corrent molt, molt rara, que es va difondre per Hispània i per la Gàlia, Licinià era originari de la Meseta Nord, i en un moment determinat va generar una corrent dins del cristianisme que després va ser molt reprimida i va acabar a la foguera, i va acabar traient un cop pel cap, com van fer aquests, i com un determinat els seus escrits es van respondre, després van prohibir, etc. Prudenci o Orosi, etc. I Daci, hi ha tota una sèrie d'autors en clau cristiana. Bé, després de la creació de Constantinople, l'imperi sota el mateix Constantí es reunifica i hi haurà els que es coneixen com els Constantí, i el poder imperial passarà de pares a fills, amb el que es coneix com la dinastia dels Constantínides, que durarà fins al 363. Els Constantínides van ser succeïts per els Valentinians a Occident. Aquí ja no és, aquí a l'imperi, a la pràctica, ja es torna a dividir en dos. La capital d'Occident estava, en principi, a Milà. I, paral·lelament a tot això, hi ha una crisi militar important. Hi ha una crisi militar que acabarà per comportar a la pràctica una separació entre Occident i Orient. És a dir, en la pràctica, Orient no ajuda a Occident a solucionar la crisi militar. La crisi d'aquesta militar sol atribuir a l'aparició d'un poble que ve de l'Àsia Central, un poble que és d'origen finongrès, que són els uns. Els uns, de cop i volta, comencen a desplaçar-se des de l'Àsia Central cap a Europa, i això provocarà un desplaçament de poblacions, una sèrie de poblacions que estaven en el Limes, a la part no romana del Limes, són pressionats per als uns i han de passar a la part romana, i això començarà a crear tota una sèrie de problemes. Els primers que passen són els gots, els primers que passen en massa són els gots. Els gots derrotaran els romans, derrotaran a l'exèrcit, al comitatus, a l'exèrcit imperial de l'emperador de l'Orient a la batalla d'Adrianòpolis. Adrianòpolis és una derrota brutal de l'exèrcit romà, és probablement la derrota més important de l'exèrcit romà. A l'emperador de l'Orient mora a la batalla d'Adrianòpolis, i posteriorment els gots, en comptes de dirigir-se cap a Constantinople, probablement preveien que Constantinople que resistiria, es traslladen cap a Occident i faran un altre dels, o protagonitzaran un altre dels fets sorprenents de la història de Roma, que és la presa de Roma per als bisbes. La presa i saqueig de Roma per als saquegen Roma. Roma ja no és la capital, ja no és la capital imperial. Roma està controlada pel papa, ja ni tan sols pels llegats imperials, i per primera vegada Roma és saquejada. Roma serà saquejada, que des de Breno, és a dir, des del 300 abans de Crist, ningú havia aconseguit ocupar Roma. Amb 700 i pico d'anys, quasi 800, ningú havia ocupat Roma. Els primers que l'ocupen són els gots, i això crearà un altre tipus de vàndals que tornaran a ocupar, però és una crisi més psicològica que real. Per tant, a fora de l'imperi té un efecte enorme. A Atila, suposo que us sona, que es coneix com el terror de Dios, la fote de Dios, que perquè en els cristians no hi tenia massa simpatia, i que es diu que per on passava, per on trepitjava, no tornava a créixer l'herba, que ho destruïa tot. Suposo també que tothom sona la llegenda que va arribar a les portes de Roma, que les portes de Roma, fet enormement significatiu, va sortir el papa i va dir que no, i va dir que òbviament no devia anar exactament així, però el que és significatiu és que va arribar a les portes de Roma i a Roma no en surt un legat imperial, no en surt la cúria, no en surt, surt el papa. Com? De pa, sí. Però el que hizo fue el papa. Ni senado, ni historia. Es decir, aquí al que manda es el papa. Sí, claro. O si no... Sí, també, però la guarnició militar tampoc, Roma tampoc era un dels centres importants. Bueno, l'església, que és això? És el factor aquest que cada vegada es va creixent més i va adquirint un protagonisme sorprenent. D'entrada, l'església comença per fer-se amb un patrimoni econòmic immobiliari. Un patrimoni econòmic immobiliari que, de fet, ha estat una de les característiques curioses de l'Església pràcticament fins als nostres dies. Fins als nostres dies per una raó enormement curiosa. A l'Església no dona, no hi ha herència. Els capellans no tenen família. Per tant, les possessions de la... no tenen família en teoria. Per tant, les fragmentacions a herències no existeixen. I això ha fet que l'Església històricament hagi anat acumulant patrimoni cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més. I això també històricament comença a passar aquí, però arriba fins als nostres dies. Això ha fet que tothom vulgui el patrimoni de l'Església. Que es consideri que quan hi ha crisis financeres importants o quan algú decideix que necessita pasta, en comptes de fer el que fa tothom, que és una hipoteca, si són poders civils, l'habitual és ficar-se amb les lleis. Sí, suposo també que tothom li sona la història dels templaris. Els templaris tenien pasta, els reis volien pasta, els templaris i això ha estat una constant de l'Església que comença en aquesta època. Cada vegada tenen un patrimoni més gran. També suposo que tothom li sona que l'Església, històricament i encara fins als nostres dies, és enormement rica en patrimoni. No sé si algú té un moment de Montserrat, dels grans monestirs o dels grans... L'Església és... o ha estat històricament, ara comença a tindre els problemes. És el mismo. La de Sant Martí de Montizaba, el mismo. Todo. Si lo quitaron, todo. Bueno, però en el resta del món, és a dir, els iconoclastes també van quedar en tota la gent de monestirs, cada dos per tres hi ha hagut històries que s'intenten justificar teològicament, però que la teologia és descarado. És descarado. Además, ajudeix a les carnistes, però ja no li vaig ajudar. Perquè l'haig sin nada. Això és històric i l'Església ja en aquesta vegada comença a acumular això. I a mesura que va acumulant, va guanyant en influència i poder. Va guanyant cada vegada més en influència i poder dins de la i Magna Màxim és una, bueno, també a conseqüència de tot això, cada vegada l'estructura imperial, especialment a Occident, molt més a Occident que a Orient, es va fragmentant, es fragmenta, però són fragmentacions bastant efímeres. Probablement una de les fragmentacions que afecten més a la península Ibèrica és el que es coneix com a l'imperi gàlic de Màxim. Era un militar d'origen hispà que havia fet una carrera militar en l'exèrcit important, juntament amb Teodosi el Vell, és a dir, juntament amb el pare de Teodosi, i en un moment determinat, a més a més d'aquí, podeu veure perfectament com funcionava la dinàmica interna de l'imperi. Després d'una victòria, els seus soldats el van investir en la púrpura imperial. Pues vas a ser emperador. I l'altre, d'acord. Aleshores va aconseguir el soldat i li van oferir el dominar Britània, Gàl·lia i Hispània. Hispània és victors, fins a quin punt el van arribar a reconèixer i bueno, va establir un imperi efímer amb capital a Lió, del qual a més a més se'n sap molt poques coses i que va acabar completament derrotat per Teodosi el Gran, que curiosament era el fill del seu col·laborador i del seu amic. Aleshores, de Magna Màxim es coneixen molt poques coses, monedes empunyades a ell, alguna inscripció. I aquí arribem a Priscilià. Priscilià i el priscilianisme. Priscilià era fill d'una família hispana, d'una família del nord de la península Ibèrica. No està clar exactament d'on era originari, però el que sí se sap és que va ser un fill d'Àvila en el 384. I va publicar tota una sèrie d'escrits en els quals predicava un tipus de cristianisme completament diferent. I aquest cristianisme, en part basat en la pobresa, en part basat en l'austeritat, es va difondre enormement per les esglésies d'Espanya i de la Gàl·lia. En el 384 hi va haver un concili, és a dir, dins del món de l'imperi hispànic o de l'imperi gàl·lic, de Magna Màxim, hi va haver un concili a Bordeus, en el qual es va condemnar les doctrines de la Priscilia. Aleshores, en el 385, es va executar Priscilià i els seus seguidors, acusats de màgia, acusats de pràctiques que no eren les ortodoxes dins de l'Església Catòlica, però sobretot a Hispània, sobretot al nord d'Hispània, durant bastant temps les seves doctrines van arribar, es van mantindre, era a més a més fortament misògin, i les seves doctrines van tenir una certa... Se sap que periòdicament s'acusava gent de principis. Aleshores, què era bàsicament el priscilianisme? El priscilianisme és una... Tampoc està massa clar. Els escrits de Priscilià han arribat fins al nostre dia, s'han publicat. Hi ha una publicació relativament recent dels escrits de Priscilià. S'ha volgut vincular Priscilià i el priscilianisme amb el zoroastrisme, és a dir, cultes d'origen persa, el maniqueisme, allò que veu el món amb dues cares, el bé i el mal, etcètera. Bé, el que sembla ser que predicava era el sacrifici corporal i l'ascetisme. És a dir, que criticava tots els excessos, totes les riqueses, etc. I predicava que s'havia de practicar el dejuni, especialment durant el Nadal, i es veu que no va tindre èxit, i es veu que això ha estat un fracàs considerable, i des de un moment. I el diumenge. Condemnava el matrimoni, condemnava la procreació i, en principi, condemnava fortament la luxúria i condemnava bastant a les dones. Les dones eren les culpables de la luxúria, per tant, se les havia de tindre, se les havia de maltractar. Era molt important. Creia també en els evangelis apòcrifs, en molts dels evangelis apòcrifs, creia també en la reencarnació, de les ànimes, negava la Trinitat, creia que Jesús és l'únic i creia en la influència de la variant de les moltíssimes variants de cristianisme que apareixen en aquesta època. Ningú té excessivament clar que és el cristianisme i es barallen per tot això. També apareix una cosa que li encanta al Salim, el que avisa el nostre llibre, els Baugades. Els Baugades, que ningú sap exactament.
Baugades o
Bagau? Bagau. Sí, sí, és Bagau. No, que és error. És Bagau. Els Baugades ningú sap exactament què són. El que se sap és que apareixen en els panegírics llatins de Maximilià de segona manera. No era similar a esos monstruos biformes cuando campesinos ignorantes de las prácticas militares se aficionaron a ellas, cuando el campesino se hizo infante y el pastor caballero, cuando el rústico, devastando sus propios cultivos, imitó al enemigo barro. El que sembla evident d'aquest text és que és gent militar, és gent no militars professionals, sinó són civils que de cop i volta comencen a practicar a realitzar pràctiques militars. Per tant, sembla que són civils que en un moment determinat es rebel·len, es subleven o s'aixequen a la mà. Per què, com i quan? Ningú ho sap. Un altre dels panegírics és: poco después de haber librado batalla contra los monstruos deformes, sempre aquesta història de monstruo deforme, que òbviament no crec que tinguessin dues cares o dues formes, sinó que el que podria indicar, és que la dia feien de pagès i la nit o en unes altres èpoques es transformaven en rebels, en soldats, en... Exacte. Podria ser que esto de monstruos deformes se refiera a eso. En vez de que tenían dos formas, que tenían dos naturalezas. Una como campesinos y otra como rebeldes o salteadores. Nadie sabe exactamente. En eso tiene.
Hay. La posterior del siglo IV, sí.
Claro, pero es que.
La posterior es un inspirado, un mercado.
Sí, pero.
La política, la posterioridad de los investigadores.
O sea, que no hay documentación, pero tampoco no hay ninguna. A ver, la hay. Poca, pero hay. Entonces, tampoco.
Dice que son los impostores que querían hacer aprovechar el. Para poder,
o sea, la misma especie de usurpador, lo podrían llamar.
Nadie sabe exactamente qué son. O sea, eso vaya por delante. Todo son interpretaciones. Todo.
Ya.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay documentación. Pero tampoco no es que no haya. A ver, la hay. Poca. Yo no me meto. Yo os cuento lo que hay. En el siglo V vuelve a haber más información. Salviano de Marsella los explica de la siguiente forma. Sin embargo, por la cruel iniquidad romana, no son arrastrados a esto a quien no quieran ser romanos, y por esa razón, incluso los que no huyen junto a los bárbaros son obligados a ser bárbaros, como ocurre en gran parte de los hispanos y no menos de los bárbaros, y en todos los lugares donde la iniquidad romana les hizo relegar de ser romanos. Parece indicar que son rebeldes, como nosotros. Sí. Ahora quiero hablar acerca de los vagabundos, quienes han perdido la libertad del derecho romano, e imputamos a estos su descontento, imputamos a estos el nombre de su desgracia, les atribuimos el nombre que nosotros mismos forjamos. Los llamamos rebeldes, llamamos delincuentes a quienes nosotros obligamos a ser criminales. En lo que se refiere a injuria y a la violencia, son obligados a ser lo que por debilidad no pueden evitar. Por ello, como prisioneros, están atrapados por el yugo de los enemigos. Soportan el sacrificio por necesidad, no por voluntad. En su espíritu desean la libertad, cuando en realidad soportan la mayor esclavitud. Parece que ahora son rebeldes. ¿Qué tipo de rebeldes y por qué? No está nada claro. Se ha sugerido que eran gente financiada por la oligarquía romana para librarse de la administración. Hay gente que ha pensado que luchaban contra bandas criminales que había, gente que dice que son las bandas criminales, gente que sostiene que luchaban contra los godos. Yo no. Más descripciones. Idacio. Enviado a España, Asturius, jefe de ambos ejércitos, derrotó a muchos de los vagaunas en la Tarraconense. Asturio, jefe de ambos ejércitos, sucedió a su yerno Merovaudes, noble de nacimiento, y que igualaba a los antiguos por el mérito de su dominio y su posición. He aquí el testimonio de su estado. Durante su breve mandato, él logró quebrar la insolencia de los vagaunas de los arecentanos. Basilio, famoso por su osadía, habiendo reunido a los vagaunas, mató a los federados en la iglesia de Tullasio, donde León, obispo de esta iglesia, habiendo sido herido por los que estaban con Basilio, murió. Los vagaunas de la Tarraconense fueron derrotados por Federico, hermano del rey Teodorico, de acuerdo con los romanos. De todo esto, lo que se deduce es que eran unos rebeldes, que era gente en busca de justicia o de una causa. Hay quien... Pero saberse, no se sabe nada. Esa es la pura verdad. Todo son especulaciones, se puede especular lo que se quiera. Bueno, y vamos al amigo Teodosio. Teodosio y el imperio cristiano. Con Teodosio vuelve a haber un periodo de profundos cambios, de reformas muy profundas en todo el mundo. De entrada, en principio, Teodosio es emperador de Oriente. Se consolidará después de la muerte de Teodosio la división entre Oriente y Occidente. Teodosio, en teoría, es el que divide claramente el imperio en dos, o legalmente el imperio en dos, organiza dos imperios. ¿Qué significa esto? También es complicado, pero ya renuncia a lo que Constantino había pretendido conservar. El único imperio ahora ya son directamente dos. Constantino había hecho la chapuza de un emperador o un Augusto y tres Césares, todos los hermanitos y hijos suyos, pero reconstruye el imperio con Teodosio, el imperio se separa definitivamente. Y Teodosio, en Teodosio tiene su origen toda una dinastía y sobre todo su gran aportación, aparte de la división del imperio en dos, es la constitución del cristianismo como la religión oficial. A partir de este momento, no es que el cristianismo sea una religión tolerada, ni es que el cristianismo sea una religión más o menos importante. El cristianismo es la religión oficial de todo el mundo. Todos los templos paganos se cierran. Se cierran todos menos uno, el de Chile en Egipto. Es el único que no se cierra. Todos los otros templos están cerrados. No ser cristiano está perseguido. Y empiezan las persecuciones contra los paganos. Por tanto, aparece un imperio, un sistema completamente nuevo. Otra curiosidad de Teodosio es que era de origen hispano. Era de origen hispano, nacido en el norte de la península ibérica y fallecido en Milán. Era también un militar que quiso reformar completamente Segovia. Es curioso porque hay tres emperadores hispanos, Trajano, Adriano y Teodosio, que son de los tres emperadores más importantes de Julio. Teodosio es el último gran emperador importante. Y la capital del imperio de Occidente se trasladó con Honorio a Rávena, que militarmente es mucho más defendible que